Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Jo no sé si hi ha cap pregunta o cap dubte.
Sí.
En un preclat.
Un nombre de comentaris. Això que has dit del... Sembla com si el conte Guifré tingués el seu origen amb el mateix Jesucrist, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. Això és el que jo dic i això és el que jo penso.
Llavors, la relació entre Roger Català i Catalunya, aquest seria l'origen del nom del país?
Mira, el nom Roger Català, ara estic estudiant un tema sobre Roger Català, perquè diuen que va vindre d'Albània d'un lloc que es diu Camps Catalàlics. Però clar, jo estic estudiant perquè últimament estic buscant una part d'Alemanya, que és la Borgonya, que està entre Alemanya i França. Llavors jo, ells diuen que era català. Però jo penso que hi ha una altra hipòtesi sobre Catalunya. Catalunya, a l'edat mitjana, fa temps, se li deia Corna. O sigui, hi havia un país que tenia els Pirineus com l'espina dorsal, que se suposa que era Corna. Corna, terra de Déu. Però clar, si estem dient que aquí el Pirineu va ser on va donar a conèixer la càmera, només per ser així. El segle XIX es va donar a conèixer aquí, i això no ho reconeix tothom, no nosaltres. Per això els catalans es van donar a conèixer la càmera del segle. I ara la Madonna s'està fent... Si ho sàpigues, la Madonna com si està s'atrevint i que entra en català. Dintre de la càmera hi ha una sefirà que és el Keter, que jo penso que ve d'aquí. Perquè Keter és els perfectes, i els cates, que eren cristians o religiosos. I aquí va ser la primera cosa que va fer la Blanca de Castilla i el Domingo de Guzmán és convèncer el Vaticà de que els cristians o religiosos de l'Occitània, de Provença i de Catalunya que eren heretges i així es van poder matar a tots i quedar-se tota la seva riquesa. Doncs ells es deien perfectes i ells eren calvistes i feien referència a la sefirà de Keter. Per tant, si jo dic que Catalunya no decanta. I això que dic jo ho vaig estar parlant fa molts anys amb un gran estudiós del catalisme, que va ser Esteve Albert, i estava d'acord amb mi, amb aquest fet. Però després, si fem una associació de Déu, si es deia poble, de terra de Déu, i estem parlant de perfectes, doncs m'encaixa més amb Keter que no pas en català. Jo penso que ve de Keter. Llavors també hauríem de buscar l'origen de català o catalans d'on ve. I això últimament m'hi ha interessat perquè vaig estar d'excursió per allà al Montseny, en un lloc que es diu Sant Segimon. I em va sorprendre molt perquè em vaig enterar, està allà prop de Collformí, que és una horeta caminant, que és un rei de Borgonya que quan els catòlics el van fer fora per ficar com ho veu i a tot allò ho van passar a França, doncs aquest senyor es va retirar en una cova allà al port de Vilabrau i a fer-se sang. O sigui, vaig pensar, a veure, com pot ser que un rei de Borgonya hagi vingut aquí al Montseny? I ho estic estudiant, o sigui, ja tinc tots els llibres damunt de la taula estudiant aquest fet. Però la teva pregunta és que jo penso que l'he fet. El que passa és que si permets, no ha vingut ara una cosa al cap, i una cosa que se m'hauria oblidat, i és que Ramon Llull, l'emperador Carles V, un que es va retirar a l'Astronaduna, V d'Alemanya, primer d'Espanya, o al revés, el seu conseller espiritual era Enrique Cornelio Ripa, i aquest va fer un llibre, que és el que donaven consells, que es diu La filosofia natural segons l'art magna de Ramon Llull. El llibre es titula així. I o sigui, aquest ja considerava un emperador d'Alemanya. Però n'hi va haver un altre. Dic això perquè, clar, que en Simón també tenia aquestes relacionades. Frederic Hohenstaufen, el seu assessor espiritual, era Arnaldo Vilanova. I quan l'Església Catòlica, quan dic l'Església Catòlica, vull dir determinat poder que s'ha ficat a l'Índia al Vaticà en determinats moments històrics. No sempre, En l'època de Joan XXIII, i jo sentia catòlic. I a l'època de Gerard Dolar, jo no vivia en aquella època, però m'hi sento identificat. En canvi ara no. Aleshores, vull dir que aquestes lligams d'Alemanya i Catalunya sempre els estic estudiant encara. Però no m'estranyaria que el fet català tingués alguna cosa a veure amb tot aquesta, amb aquest coneixement que estic dient que identifico el pensament català. Però que jo en el meu llibre no li dic pensament català, jo li dic pernaclisme, perquè el veig és identificar-te amb el lloc on habites. I a més, donant molta importància a la llengua que parlo. L'altre dia estava llegint un article sobre física quàntica i diuen que la matèria són vibracions. O sigui, ara s'ha descobert que això que estem veient nosaltres, això en el fons són vibracions, que a una determinada freqüència. Però la meva veu també són vibracions. I hi ha uns senyors, uns científics, que estan estudiant la relació que hi ha entre les vibracions de les llengües que parles i la naturalesa del lloc on habites. Això és el que estem dient nosaltres aquí. Seguint aquesta física quàntica, llavors jo puc dir una altra frase pujoliana. Jo puc dir que les persones que parlen la llengua del lloc on habiten pensen, i les que parlen una llengua que no és la pròpia vernacla ni autòctona del habitatge, obeeixen, però no pensen. I no es pensen, jo penso que no vaig anar tan malament caminant, perquè he pogut comprovar que parlant català, els catalans podem arribar fins a l'infinit, però parlant castellà només podem arribar fins a la Constitució espanyola. I aquests dies es van reunir els polítics catalans a parlar i van escriure coses. En altres maneres, doncs, això no està a la Constitució, a dues temes, això. O com vol dir que ells no van més enllà. O sigui, enllà de la Constitució, ja aquí no passa. M'havia oblidat una cosa que vull que sàpiga. Les quatre columnes catalanes que ens han ressonat amb la cultura aranyica, els andalusos, hauríem de saber que el seu fundador, Blas Infante, molt amic dels polítics catalans bascos i gallegos i els electors, també tenien dues columnes òniques. No ho he comptat, no s'ha assegurat, però l'escut d'Andalusia, el Blas Infante va dissenyar el que volia per nacionalisme, la nació andalusa. Jo no li dic Andalusia, jo li dic països ètics, perquè igual que països catalans existeixen els països ètics. I de la mateixa manera que nosaltres no ens ho deixem dir perquè l'altre dia ho vam dir el camp del Barça i s'ha enfadat molt, s'han posat molt estèrics. Doncs també existeixen els països ètics. I algun dia també els andalusos ho tornen a dir. Però al seu escut hi ha dues columnes jòniques. Nosaltres a Catalunya en teníem quatre. Però ells en van posar dues perquè estan relacionades amb les columnes d'Hèrcules. O sigui, una altra vegada trobem en la cultura de l'Hèrcules i no la cultura espanyolitzada d'Andalusia, el mateix denominador comú que en la cultura catalana. Hèrcules també està relacionat amb la cultura d'Hèrcules. Però el més bo del cas és que l'escut que va dissenyar per Andalusia, a més de les dues columnes jòniques, com les d'aquí, hi va ficar Andalusia por sí, para Iberia y la humanidad. Però després de la mort de Franco, quan Franco el va matar, bueno, Franco, els franquistes el van matar, el vell, el company, el van matar tots aquests pernaclistes, però els dic. Però ara és curiós perquè després de la transició van agafar l'escut del Blas Infante, han conservat les dues columnes jòniques, però abans hi han ficat Andalusia, o sí, per Espanya i la humanitat. O sigui, aquí això no hi havia, sí? Ell va dir per la Iberia, perquè l'hi han ficat per Espanya. Doncs jo penso que els andalusos haurien de rajar una mica i dir, ser coherents, tornar a ficar per Iberia, tal com volia el seu fundador. I, per cert, el nom de Granada, ho dic perquè si coneixen algun andalús, jo en conec barri i sempre els dic. Entre ells jo tinc família i jo em plou molt estar casat amb una andalusa i sempre tinc gran carinyo per Andalusia, però el que vull és que facin les coses ben fetes. Granada, el seu nom més antic és Ilíberes. I curiosament, a prop d'on va néixer Guifreu Pelós, a prop de Perpinyà, hi ha un poble que es diu Elba. Doncs curiosament, aquest poble que està tan relacionat amb aquesta cultura de la cara que es relaciona amb el pensament català, el seu nom també era Illibert. O sigui que les, el coneixement aquest que jo intento descobrir i que intento relacionar com un punt en el que conflueix la cultura catalana, els andalusos també han de descobrir algun dia que conflueix la seva. Llavors, jo penso que això, per interrogar el Sant Rafael, això ho anirem descobrint a poc a poc. I cap allà el 2029 parlarem de països catalans i països bèl·lics i jo m'ho dic, no sé el que farà, perquè si ara se'n prenen tant només perquè són els catalans els que ho volien, llavors... Bueno, llavors, hi ha un amic meu, que també segueix a Francesc Pujols, que va dir un dia una cosa que... I amb això acaba i acaba de veritat. Diu, escolta, diu, si Francesc Pujols va dir que Catalunya és la pàtria de la veritat i hi ha un dia diu que serà independent, això vol dir que quan se sàpiga la veritat tots aquests que han escampat les mentides desapareixeran. Va ser, llavors, diu, podem arribar a la conclusió de que quan se sàpiga la veritat Espanya desapareixerà perquè els espanyols en moriran de valor. Va fer gràcia, he pensat, doncs no ho sé, però evidentment en un d'Espanya, i tot ho sabem, fa poc va estar aquí un company de la Fundació i ens va explicar coses de Cristòfor Colom, s'han tercit aquestes coses, no n'hi ha, anem a col·lar tan dur. Allí vaig sentir que hi havia un senyor que parlava en una tertúlia sobre això de l'Estatut i va dir que en l'Estatut es diuen moltes mentides i que això... no cal anar a la mitjana. I per cert, voldria demanar-vos que quan vegin aquestes tertúlies que fan per a ràdio o per a televisió, a veure si fan una observació que jo l'he fet i no sé si és que només la faig jo o què, però aquí hi ha diverses vegades que parlen amb això de l'Estatut un català i un espanyol. I els espanyols, coi, quan agafen la paraula no la deixen. Llavors jo vaig pensar, què és que es pensa els espanyols? Que la raó entén que diu les paraules per segon. Per a dir que ho observessin, fixi's. Quan parlen, sembla que per tenir raó hagin de dir més paraules que l'altre. Els catalans, abans de parlar, pensem, busquem la paraula adequada, però ells no, els parlen de pressa. I al final es pensen que he dit unes paraules que el català té per referir. A veure si estan d'acord, fixi's. I la propera vegada que ens veiem ho diu, no és que... Bueno, ja prou, ja no s'ha dit. Ara no va prou, deixem que vol continuar.
Volia fer-te una pregunta. Per què els barons de la fama són 9? Això està relacionat amb el Gènesis 9? I també té alguna relació amb el fet de que... O hi ha alguna relació amb el fet de que els templers eren 9 cavallers i també van estar 9 anys... Es diu que van estar 9 anys tancats al temple de Jerusalem.
Sí, no ho trobem a l'ordre del temple. Sí. És que l'ordre del temple, el rei Salomó, els templers, els francesos també diuen que la va fundar Hug de Pans. A mi em fan riure molt. Hug de Pans, i que era de la Xampanya. La Xampanya de la Borgonya. O sigui, estàs parlant d'això que deia abans, com es diu. Però no era francès. I a més, Escolta, jo aquest cognom Pans no l'he trobat enlloc. I a més, jo he buscat per molts anys d'Àmica, no apareix enlloc el Pans. Però és que no es deia Pans. Aquest senyor que va fundar l'Ordre del Temple Rei Salomó es deia Pinós. I Pans és la transcripció fonètica de Pinós en anglès. Llavors el senyor francès va agafar llibre de l'anglès i va dir Pans, no, és Pinós. I el fundador del temple era de Barat. I aquest Hug de Pinós, que ell diu el Hug de Pans, era de castellà de Hug. Barat, era d'aquí. I com ja sabem, tota aquesta mitologia que la gent hagués creat un xer català i els nou està relacionada amb la fundació de l'Ordre dels Templers. I els francesos s'ho han agafat ells, però jo penso que era Pinós. I no solament el nou està relacionat. En el compromís de cas van anar 9 cavallets. El que passa és que Llavors van anar, ja, aquesta tradició, o sigui, els emperadors alemanys, quan Campany, quan va distribuir Catalunya, la va distribuir en 9 comtats. Això té una explicació cabalística, igualment que el número 7. Molts boixos, abans hem parlat de les verges negres, molts boixos de verges negres parlen de les 7, de les 7 oracions, o set, que s'han dit 7 vegades una pregària. No sé, això és cada cura. El 7, si miren la Bengala, el canelot aquest de 7 braços, que a cada braç correspon un planeta, un número, aquesta distribució, és el pas, o sigui, els 3 és el triangle de les coses de les idees. I quan les idees passen al món de la realitat, es fa a través del cel. O sigui, això és un problema. Ramon Llull, quan va escriure el llibre d'Ordre de Cavalleria, comença a dir, de la mateixa manera que la realitat del món es fa a través dels 7 planetes, jo distribuiré aquest llibre en 7 parts. Ens ho està dient. El 7, el 3, el 2, el 4, si tots tenen un número, tots tenen un llibre. I el número 9, en relació amb Catalunya, el Che Cataló, la Fundació dels Templers, exactament. I el número 10 també, que són els 10 centenars. I si algú de vostès, de vosaltres, veu alguna cosa relacionada amb el 22, doncs també són els 22 centenars de que està bé. Jo ho dic perquè jo, en el fons, estic fent recerca. I a vegades, doncs, quan parlo,
no fem coses. No tens, que diu que bueno, és de mala sort, però no aquí a Catalunya, però aquí a Catalunya és de bona sort, el 13.
Sí. Bueno, el 13, a mi no m'encaixa, però diuen alguns que el 13 és perquè abans hi havia 13 planetes, i una formació era de 6, no? Però jo, cabalísticament, el 13 no li trobo cap explicació. El 13, cabalísticament, el 22, el 10, el 3, el 9, tots aquests, el 4. Però que això del 4, abans els dic que eren 4 lletres, però clar, que s'ha de dir que aquestes 4 lletres són l'origen de la llengua sagrada. O sigui, sí, i llavors nosaltres els catalans hem de perdre complexos, eh? I si la llengua sagrada, totes les tradicions del món diuen que és a partir de 4 lletres, i estem dient que nosaltres tenim aquest símbol a la nostra cultura, potser que no ens ha de fer por dir que la llengua catalana és una d'aquestes llengües sagrades, de les que parlen les tradicions bíbliques, eh? Perquè està a la nostra cultura, això. Ara va de debò que ja estem cansats.
Això ho dic? En lloc de vista o...?
Jo no tindré així, no. Però sí que us demanaré que aneu a veure-se la família, i no perquè ara hi hagi quatre columnes allà, no per això, perquè no hi ha tot. Però fiquin-se davant del portal del naixement. Del naixement, no de la crucifixió, perquè allà està representada l'escala de vida, des del naixement al sacrifici. Sí que hi és una representació. Però només fica a la porta del naixement i mira dalt que hi ha un arbre. I jo tota l'estona estic dient que la cabra es desnudar. I fixa't en aquell arbre. Tota l'estona ja està dient un arbre i una escala. L'escala de la vida, l'escala de l'enteniment, l'escala de tot. Damunt del naixement, que és el lloc que cabalísticament i hermèticament és el de l'iniciació, el despertar de dalt, el del naixement espiritual, hi ha un xiprer amb dues escales i a dalt de tot hi ha una creu en forma d'aspa, que és la creu que a la càbala correspon la sefirot de Tifré, que és al mig, i una creu que és, també s'identifica a la càbala, que és la que està al damunt, el triangle de la... I uns coloms que representen l'esperit sant. O sigui, si vull trobar simbolisme cabalístic, amb això que t'he dit, jo el trobo. Ara, si hi ha cabalista o no, no ho sé, però el seu pensament i tot el simbolisme de la Sagrada Família, entenem Sagrada Família com no pare, mare i nen Jesús, Josep, Maria i Jesús, sinó el conjunt de la naturalesa, llavors jo et dic, no sé si ho era o no ho era, però la seva obra a mi em fa sentir identificat. Això sí que existeix. I després hi ha un llibre de Francesc Pujols que explica l'obra des de Gaudí des del punt de vista heràldic. O sigui, Francesc Pujols va dir que aquest monument de la Sagrada Família de Gaudí, que els catòlics es pensen que és l'última catedral catòlica i és un monument catòlic, en el seu moment se descobrirà que és la tumba del catolicisme. Això està escrit en un llibre que ara, com estic concentrat en tot això, no precedeix tot. Però és Francesc Pujols i parla de la tradició, l'obra artística de Gaudí. I tota la seva obra és helènica. L'altra cosa és que allí s'hi pugui identificar tothom, però té una identificació helenista. I en aquest sentit, si ens basem com a helenística, la tetràctica, etc., aquesta línia que he marcat, t'hauria de contestar que sí. Però et diré, en la meva opinió, si ell ho era o no era, no.
La Rosa Creu és...
La Rosa Creu és la representació de l'espiral de la vida. Sí, és el mateix. Pensa, Dalí també la rosa mística. És el que en la cultura del budisme seria la flor de loto, li diuen ells. Això que he explicat abans de l'espiral logarítmica que va marcant els diferents nivells o moments evolutius de les civilitzacions, de les imperfeccions que es van alternant, i també la nostra vida espiritual està marcada per aquesta espiral de l'arbre de la vida que puja, aquesta la trobem a la naturalesa. O sigui que si això ho hem escrit és perquè està en la rosa. Fixeu-vos que la rosa, quan s'obre, segueixen els pètals, quan s'obre, van seguint aquesta espiral. Per això Dalí la va pintar la rosa mística, va pintar la banya del rinoceron i altres coses que té pintades Dalí. Dalí té un quadre extraordinari, per mi és dels millors, que es diu Esclat Rafaelesc. Aquí és un quadre que és impressionant. Són tot de banyes, cornetes com aquestes del Che Cataló, que van configurar la figura d'una mare de Déu del Rafael. O sigui, tot està. Però algunes persones, en lloc d'agafar la rosa per ensenyar aquesta espiral, que després la trobes en tot, agafen una cosa que potser et farà riure, perquè de vegades la gent quan diu que se'l riu, l'escarxofa. L'escarxofa, si te'l mires, també té aquesta espiral. I si agafem una pinya o un pi, de mires, però la recta de pinya vols que agafi una espiral. Hasta una mata d'enciam. O sigui, aquest, el que passa és que si tu fas un símbol, no agafaràs una mata d'enciam. És més bé la rosa. I a més, la rosa, que la feien sentir Rosa Creu, i també en Ramon Llull, també diuen que allà a Randa tenia una rosa. Clar, una rosa vol dir que tens una guia. Tens una guia per anar guiant els teus pensaments, no? I a més, se va agafar la rosa per l'olor. Perquè diuen que la realitat, ara jo estic parlant i tot el que jo estic dient us ha entrat a través de l'orella, però tenim cinc sentits. Després d'una sort és molt clar, la realitat. Diu, Déu ens ha donat a les persones, Déu el creador, cinc sentits per percebre la realitat. Jo avui he parlat i vostès, dels cinc sentits, vosaltres només heu fet servir l'orella. M'heu pogut mirar els gestos, però amb els gestos no és expressat cap simbolisme. Això ho fan a la dansa. Vull dir que, llavors, clar, hi ha un sentit que és l'olfacte. I diuen que la realitat també es pot captar a través de l'olfacte. Llavors, se fa sentir la rosa perquè té, a més del símbol de l'espiral, l'olfacte i el color. I sap que hi hagi de sempre és la rosa vermella. Per això abans he comentat que quan Verdaguer va fer una poesia, per cert, que li va dir Mirolaris, però ja no ara ja no ens ho va explicar que era Mirolaris. Però, clar, ell va parlar de la rosa de Déu. O sigui, ell també diu, ell sabia el que es deia el que deia. Per això tampoc no ho van fer sant. Bueno.
Podria que s'ha de posar la llet del contornau, òbviament.
Mira, estic pensant, potser posar-ho a dir si li podia fer 5 cèntims, aquí va dir 5 cèntims, no, però si vostre faré dos pessetes i mitja. Però és que ara quan baixava l'euro no em sortia l'acudit. Només te diré una cosa, perquè si no... Però la llegenda del comte Arnau ens diu que va ser una escala. Jo he parlat d'escala. I que no va pagar els que l'havien fet els seus treballadors i va ser condemnat. Jo no recordo que els senyors medievals els seus vassalls els hi paguessin per fer feina. O sigui, ja per començar, això de que no va pagar, és que jo a l'edat mitjana, els senyors medievals no anaven mai amb la cartera. Però, o sigui, tenien vassalls i a canvi de deixar-los estar al seu territori, treballaven per ells. O sigui, que aquesta llegenda, això que ens diuen que no va pagar, això no és veritat. L'únic que hi ha aquí és que ell, però sí que va fer una escala. Ell va fer un camí. El que passa és que hauríem de buscar-li per què després va ser castigat. Però abans he parlat jo de que hi ha uns cicles a la història, no? Aquesta espiral del seu mateix cicle. I el comte Arnau, que jo sàpiga, entrava i sortia de l'infern en un cavall. Alguns diuen que el cavall representa d'una manera simbòlica la càbala, perquè el cavall té un simbolisme. Els templers, els escuts templers, sempre anaven amb dos cavalls i una llança. Un cavall, dos cavallers i una llança. Tot això és un simbolisme. Llavors, el comte Arnau sí que podria ser una manera d'explicar que ja se passa de... Cabalísticament seria, quan estàs a l'infern, estàs a la columna de l'esquerra, que és la columna de passiva, la de la restrictivitat, la de color negre, la que reps les coses. No? En canvi, quan passes a la de la nit, els trobadors, jo que deien senyora de nit, senyora de dia, de la nit i el dia que donaven els trobadors, la columna de la dreta és la masclista, la del factor masculí, la de l'acte, la de l'acció. O sigui, a l'esquerra, per dir-ho d'una manera eròtica, a l'esquerra estan els que fan poesies, a la dreta estan els que fan l'amor. Sí, i això és el comte Arnau, quan està l'inconscient és quan està l'inconscient, i quan està amb la seva estimada és quan passa a un altre pla. Es pot buscar així, tinguent en compte que l'escala, si va ser castigat, potser és perquè va fer l'escala, però a vegades hi ha persones que saben el que han de fer, però ho fan amb una intenció egoista. Llavors, el primer que tens que fer quan vols fer aquest camí d'ascens és renunciar a tot. I alguns cabalistes, per exemple, quan els diuen pots cobrar alguna cosa, però que és bé, te diuen que no. Si tu esperes el premi amb alguna cosa que tu fas, normalment tens un càstig. Tu ho pots interpretar per aquest cantó. Però sempre la gràcia dels mites i de les llegendes és que la interpretació la fas a la mesura que tu vas evolucionar. Jo només em puc donar aquestes pistes de l'esquerra, de la dreta, l'escala... Ara, que sí que quedi... Això sigui una cosa òtima, molt clara. Els senyors medievals tenien passats, no pagaven per fer ni encarregar-ho. Per tant, aquí ja fa veure que alguna cosa fa amb aquesta llista.
Llavors, perquè l'havien investigat, no?
Perquè l'havien investigat. Jo, la llengua del comte Arnau és una de les que tinc que estudiar més a fons, perquè voldria saber qui la va traduir. També la va traduir algun capellet d'aquestes que cremava gràcies negres a la mitjana. Perquè hi ha alguna cosa aquí que no m'encaixa. Sí, jo vaig, no ho dic despectivament, és que mentre me preparava una conferència he vist que a l'edat mitjana, això diu Carles Cardó, aquest teòleg, L'estat Vaticà o Roma va autoritzar la reina Isabel de Castella a nomenar ella els capellans i bisbes de Catalunya. Jo em refereixo a aquesta. Llavors ells van vindre tota una colla de clergues que es deien catòlics, però no eren catòlics. Eren hispano-vaticanistes. O sigui que primer castellanitzaven o castellanitzaven i predicaven, però per important era castellanitzar Catalunya. Me refereixo a aquesta. Els altres, com és Carles Cardó o altres, i moltes vegades he parlat d'un capellà que crec que és autèntic, que és mossèn el de Gallifa, mossèn Dalmau de Gallifa, que per sort tenen un polet petit. No? En l'època de Gerbert del Blanc, el sobrista segon, segurament seria bisbe, però ara és capellà d'una parròquia de 30 habitants. Vull dir, no me n'acabo de fiar de com ens ha arribat aquesta llegenda. La doctrina Cataló, potser perquè no és tan popular, perquè pensa que jo vaig estar fa uns dies allà a Montgrón i encara avui he llegit alguna cosa i es parla del contornat, però la gent de l'Oge Catalunya, que per mi és la més important i la que està al simbolisme més clar, no se n'ha fet pel correcte. Doncs això a mi em diu, hi ha algunes coses que jo no hi estic d'acord tal com s'ha arribat. Tampoc estic d'acord, vaig estar al museu del contornat i allà diu que Pere el Catòlic, quan va anar a defensar els cristians albigesos a la batalla de Moret, després de tota la propaganda que havia fet Blanca de Castilla, no havia partit que havia de fer, doncs diu, va perdre la batalla perquè la nit abans es van porratxar i van anar de motius, perdó, la paraula, va anar fent, llavors diuen fent. Jo no ho crec que un rei davant d'una batalla que ha canviat l'organigrama i l'organització política d'Europa es dediqués a anar de borratxera, no m'ho crec. Aleshores vaig investigar i resulta que tenia un Ramon Montaner, no li tenia simpatia i va fer així, però no és així com van anar les coses. I em sembla que es fa mal a Catalunya. El fet que allà hi vagin centenars de nens a col·legis, jo sé que hi van allà i els ensenyen els mites catalans, home, i si els ensenyem uns mites i unes llengües catalanes en què un rei s'emborratxa i que demostra que és un responsable i el compte rau que no paguen els treballadors, home, no estem fent país. Així no farem autoestima ni amb el prop. No? I em sembla que valdria la pena que revisessin aquestes dues històries i que fes reconeixement a l'Oge Catalou, perquè és la més clara i té tot el simbolisme que hi ha aquesta llegenda.
Jo volia
fer-ho,
sí, perquè jo
sentit
una versió d'això, de que una mica és el reflex, diguéssim, de la paraula anar, no? Diguéssim que reflexaria una mica el caràcter català. Si tu dius que et donaré una mesura d'or així plena, després que no donar-la mig buit, saps què vull dir? Que jo sentia que, diguéssim, el càstig aquest, podria donar-li per això, perquè ell va incomplir la paraula. Sí. I que és una cosa, diguéssim, molt catalana. El pacte és algo molt
català. Sí, formen part del nostre caràcter, sí. Perquè jo tota l'estona he parlat de pensament català, però tens raó, hauria de parlar també del caràcter català, que això és molt important. Però aquesta llegenda hi ha unes coses que a mi se m'escapen, saps? Clar, jo a tu no sé què contestar, francament. Ara, a tu sí que et puc dir que jo no m'ho crec que hagués de pagar res. Ara, tu em dius, si en lloc de donar uns diners parla la meitat, doncs que estic amb el mateix, és que no havia de pagar res. No havia de pagar res. Ara, si hem de buscar un sentit simbòlic, i em pensaré en aquests moments, no se m'acut. Només sé que ell, com a senyor feudal, no havia de pagar res als seus vassalls.
I ara, per la declaració aquesta que dona Josep Bonull i Figueres, la coneixes? Que diu que van carta, de fet, la llegenda aquesta és perquè van fer una cançó de França i que es va establir aquí a Ripoll. I aquesta cançó parlava d'unes soldades mal pagades.
Sí, sí.
I que llavors es fa, per aquells moments potser es fa escala, que ens caiguin les escales aquelles, o jo què sé. Tota la llegenda s'hauria anat formant a través d'aquesta cançó que van parlar de França i bueno, és un estudiós molt bo de la llegenda del contrari.
Sí, però veus, a mi no m'agrada gaire això que acabes de dir, que va entrar per França.
I bueno, jo ho dic segons ella, no? Segons el meu Wikileaks, vull dir que va entrar, diguéssim,
No, saps que... Ah,
llavors
ja sempre es va dir.
Aquest
sentit que ho va dir d'Occitània m'ho ha agafat més en sèrie. Però el que t'he explicat abans de lo que fan els francesos i espanyols amb els, amb els mites i les històries catalanes, saps? Ho dic per això. Contra meu tinc un fitxer obert i buscant-hi coses perquè, clar, m'agradaria trobar un simbolisme més positiu. I no l'he trobat encara. Sí que he trobat algunes coses com aquestes que no em convencen ni això de que no va pagar, perquè no és lògic. Però com que amb l'objecte català em sento satisfet i crec que dóna un amor propi a l'autoestima als catalans molt forta, és el que a mi em sembla que ens hauria de sentir de base. No? I els que conegueu també més aquest mite, tot el que jo us he dit, intenteu comparar, perquè té que anar per aquí, té que anar per aquí, perquè el pensament són uns arquetips, i llavors es van explicar històries diferents, però trobem uns punts en comú, igual que el meu amic m'ha relacionat els temporers amb l'Ogi Cató, i efectivament, és així. Els seus arquetips a la base, a l'essència, a la substància, és el mateix. Però no és que sigui català, eh? Consti que jo parlo d'uns mites universals que a cada lloc s'interpreten d'una manera en funció d'un territori que s'han de fer. Bueno, i també hi ha una altra cosa, i és que d'aquí li vull. Quan vaig presentar el llibre l'última vegada, parlant de les quatre columnes i de les coses que ens han amagat, perquè, clar, les quatre columnes estan enderrocades, però tot el pensament que representen està esborrat, tergiversat. I em va fer gràcia perquè em van dir, sabies que abans la música, que ara s'escriu en cinc ratlles, s'escrivia en quatre, i m'hi vaig interessar, i vaig estar uns mesos buscant-ho, i efectivament, fins i tot amb això hi ha hagut un canvi que jo crec que és molt significatiu, perquè el cant de la Sibila, que és un cant basat en l'Evangeli de Sant Joan, que és, de tots els evangelistes, és el que es veu més clarament les ensenyances cabalístiques, el que parla de números tota l'estona, i és el que llegia de totes les cartes, doncs clar, el cant de la Sibila està escrit en tetragrama, en quatre ratlles, no en cinc, o sigui que els que van voler esborrar el significat que hi podia haver hermètic o cabalístic en la música que el té, perquè abans he parlat de Pitàgores i de Tetractis, i ell va ser el que va començar la seva corda a marcar la música, s'escrivien quatre ratlles. I fins i tot penso que els músics catalans haurien de recuperar aquesta tradició nostra. Me van dir, oh, és que és d'un italià, bueno, però és igual, són... Per què no fer el tetragrama? Per què passar el cinc? Si és el mateix, només hem de ficar ratlletes. Doncs fins i tot, en aquest aspecte, ens hem volgut treure el tetragrama de la música, de tot arreu. Per tant, quan ho volem esborrar, és perquè alguna cosa és important i aquí. Ara sí que li és prou.
Agrair la presència d'en Jordi i desitjar que, per exemple, el dimecres, els quatre partits que demà seran, els partits de la
Lliga. Molt bé.